la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 223 des dels nostres inicis i 39 d'aquesta sisena temporada. Fem una ullada al passat, no molt llunyana, i recordem aquests anys on les cintes de vídeo VHS encara estaven presents a les prestatgeries del nostre menjador, mentre els DVDs es colaven tímidament. Per gaudir d'una pel·lícula d'estrena havies d'anar sí o sí al cine, i si després volies veure-la des del sofà de casa, havies d'esperar un mínim de 3 mesos abans de poder-la llogar o comprar en el videoclub del barri. El cine, als inicis dels anys 20, era molt diferent al que és ara, encara que algunes pel·lícules, que es van estrenar ja fa més de 2 dècades, han resistit molt bé el pas dels anys. Avui farem un repàs d'algunes d'aquestes pel·lícules que, malgrat els anys, segueixen captant el nostre interès. Al llarg de la propera hora, algunes de les produccions que aquest any celebren el seu aniversari. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/llanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Un cop fetes les presentacions, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
La Warner portava ja fa un temps darrere seu perquè formés part de la seqüela, des de que per obra i gràcia de la seva visió, Batman, producció de l'any 1989, es va convertir en un dels films més taquillers de la història de l'estudi. Però Tim Burton es negava una i altra vegada a fer-ho. Segons el director, no volia tornar-se a implicar en el projecte perquè havia sortit molt angoixat del rodatge de la primera i no sabia si aquesta seqüela podria portar alguna cosa nova. Però si una cosa tenia clara l'estudi, era que la llista dels potencials directors que podien treballar en aquesta nova entrega del personatge de ficció començava i acabava en Tim Burton. Després de 2 anys d'ofertes, el cineasta va claudicar, imposant, això sí, una sèrie de dràstiques condicions per signar el contracte. Entre elles, tenia el control absolut sobre els aspectes de la producció. D'aquesta forma, i gràcies a la intervenció del guionista Daniel Walters, va incloure 2 personatges nous, Catwoman i el Pingüí. Burton, d'aquesta forma, es va veure molt més identificat que amb el guió original de Sam Hamm. Michael Keaton repetiria en la pell de l'heroi, Danny DeVito donaria vida al Pingüí i Michelle Pfeiffer a Catwoman. La pel·lícula compleix aquest 2022 els seus primers 30 anys. La primera hora de Cruce de Caminos és l'hora de Ryan Gosling. L'actor ja havia treballat al costat de Derek Chianfrance en el seu segon llargmetratge, Blue Valentine. En aquesta ocasió, Gosling encarna a un motorista que treballa com a especialista en un espectacle i viatjant d'una ciutat a una altra. En aquest camí es retroba amb una antiga i breu nòvia, Romina, Eva Mendes, i descobreix que recentment ha tingut un fill d'ell, Jason. En aquest moment, Luke decideix deixar la carretera, establir-se en un lloc i treballar com a mecànic, intentant recuperar l'estima de Romina i poder tenir cura del seu fill. Però davant la manca de recursos econòmics, Luke només veu una sortida, utilitzar l'expeditiva via del «Take a walk on the wall side», que diria Lou Reed. Al seu cap, Robin li proposa robar bancs aprofitant les habilitats adquirides amb la seva moto. La producció, de l'any 2012, està a punt de complir 10 anys de vida i figura en el top 10 de les pel·lícules destacades del National Board of Review.
Thank you.
Les pel·lícules d'acció no solen tractar temes en profunditat. L'acció, la trama, són tan envolvents que ni tan sols hi ha temps per a aquestes coses. Però James Bond no és qualsevol tipus de personatge, sinó l'espia més conegut de la història del cinema, després de més de 20 pel·lícules i 50 anys de permanència a les pantalles. De l'estil Bond coneixem el seu gust per les dones, pels viatges, el seu estrany i provat sentit de la lleialtat, la seva increïble habilitat per escapar de trampes impossibles i la seva passió per la bona vida. Però què ens queda per conèixer de l'espia més popular del setè art? Això és el que es va plantejar Sam Mendes quan va acceptar la direcció de Skyfall l'any 2012 i coincidint amb el 50è aniversari. Sense renunciar als trets típics de l'agent 007 i de l'organització a la qual pertany, Mendes va permetre que lluïssin tres personatges més. M, protagonitzat, com en els lliuraments anteriors, per Judi Dench, el malvat Raúl Silva, el que dona vida a un dels nostres actors més internacionals, Javier Bardem, i el superior de M al govern britànic, Gareth Mallory, protagonitzat per Ralph Fiennes. Val la pena aturar-nos en el personatge de Bardem, un malvat notablement hàbil e intel·ligent. Potser el que més dificultats i derrotes ha infringit a Bond i a la seva organització. Daniel Craig, com James Bond, és impressionant, amb aquesta sensació de lliurament complet a prova de les circumstàncies més dures i de dolors i patiments personals. Skyfall es va estrenar ara fa 10 anys.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
I continuant amb la saga, fem una mirada enrere per trobar-nos amb la primera missió de Bond, que també està de celebració. Això sí, Agente 007 contra el Doctor No compleix 60 anys. Ian Fleming creava l'any 1952 un personatge dedicat a l'espionatge que havia de donar molt del que parlar en el futur i el que va anomenar James Bond. Malgrat tot, encara passarien 2 anys abans d'editar-se la novel·la Casino Royale, convertint-se en un fenomen editorial. Les novel·les es van anar succeint i ben aviat es va començar a parlar de la possibilitat de rodar un llargmetratge, però la cosa no va anar tan rodada com en un principi s'havia pensat, ja que els productors de Hollywood no creien que Bond tingués suficient potencial comercial. Lluny de covardir-se, Albert Broccoli i Harry Saltzman van aconseguir que la United Artists els hi concedís un modest pressupost $1 milió de l'època per tirar endavant el projecte. S'havia de triar quin llibre seria adaptat i, finalment, Doctor No va ser l'escollit. Van ser molts els directors que van declinar l'oferiment de dirigir-la i, finalment, es va escollir a Terence Young. Igualment laboriós, va ser el procés d'escollir l'actor que havia d'interpretar a James Bond. Un cop descartat, Cary Grant, per la impossibilitat de que rodés més d'una pel·lícula, es van barrejar noms com els de Patrick McGuinn o Richard Johnson, però els dos van declinar l'oferiment. Finalment, Broccoli i Saltzman es van decantar per un desconegut, Sean Connery. We'll be right back. Seria fantàstic que el cine fos exactament el que proposa Los Vengadores, un espectacle expositiu, nítid, emocionant i sense preocupacions. I això és precisament el que buscava Joss Whedon, el seu director, un model cinematogràfic que aspirés a l'èpica dramàtica a través de l'entreteniment intel·ligent. Los Vengadores aplegava en una sola cinta tot el que tant ansiàvem i d'aquesta forma Marvel es col·locava, amb aquest film, al cim de les pel·lícules de superherois. La producció és una compilació de tots els èxits de taquilla previs, entre ells Iron Man o Capitán América, afegint la figura d'altres superherois que encara estaven per explotar i sent, precisament aquesta pel·lícula, la seva plataforma de propulsió. Tal i com dèiem abans amb Bond, Los Vengadores són el que són, entreteniment en estat pur, però sense més pretensions. No es tracta d'un film del que podem extreure grans aprenentatges. Això sí, si busques entreteniment, el tens garantit. 10 anys són els que ens separen de la seva estrena. A la immensa soledat de l'Antàrtida, uns científics alliberen, sense voler-ho, a una esgarrifosa criatura alienígena, fins aleshores atrapada en el gel. Aquest és el punt de partida de l'emblemàtic relat de John W. Campbell Jr., Quin any d'ahir?, publicat l'any 1938 a la revista Outstanding Science Fiction, sota el pseudònim de Don A. Stewart. En aquest relat, un grup d'investigadors d'una base antàrtica fa un descobriment increïble, una nau espacial d'origen extraterrestre i a poca distància el seu tripulant misteriós sepultats al gel. Però la curiositat venç la cautela i l'estrany ésser batejat com la cosa és descongelat, cobrant vida i començant un malson fins aleshores inimaginable. L'enigma d'un altre món, producció de 1951, va ser la primera adaptació d'aquesta novel·la a la gran pantalla. Molt més fidel al text original resulta La Cosa, pel·lícula de 1982 dirigida per John Carpenter. El guió del film, signat per Bill Lancaster però supervisat i adaptat per Carpenter, no altera l'essència de l'original, però incrementa magistralment el suspens incorporant un nou final.
els clàssics del cinema.
Tal i com va dir Albert Einstein, a les generacions futures els hi resultarà difícil de creure que una persona així, de carn i ossos, hagi passejat alguna vegada pel nostre planeta. I és que la filosofia de no violència que va propagar Gandhi resultaria per a molta gent, avui en dia, ja no difícil de seguir, sinó fins i tot de creure. I vet aquí la història del que va aconseguir aquest singular home, la llibertat per la Índia. No va ser un alt càrrec polític ni de cap altre tipus. No va fer cap gran descobriment científic. Només era un home senzill, un jove advocat, a qui un dia van donar un cop de peu en un tren per viatjar a primera classe. Richard Attenborough, el director de Gandhi, es pren el seu temps per explicar-nos bàsicament això. I quan dic el seu temps em refereixo a les més de 3 hores que dura la pel·lícula. El film ens ofereix una fotografia, vestuari i direcció artística realment exemplars. Evidentment, el millor de la producció és, sens dubte, la històrica interpretació de Ben Kingsley en el seu primer paper en el cinema, un paper pel que abans d'ell van ser considerats actors com Anthony Hopkins, Alec Guinness i John Hurt. Sembla com si fos ahir, però Gandhi celebra aquest any els seus primers 40. Sens dubte alguna, Dràcula de Bram Stoker és una de les cintes més conegudes del famós vampir, així com una de les pel·lícules més vistes del cineasta Francis Ford Coppola. La pel·lícula està ambientada l'any 1890 i segueix el jove advocat Jonathan Harker, que viatja a un castell perdut de Transilvània perquè el propietari, el comte Dràcula, li signi uns papers referents a unes propietats que acaba d'adquirir a Londres. Durant la visita, el comte queda fascinat per una fotografia de Mina Murray, la xicota de Harker, que li recorda a la seva estimada Elisabetta, a qui va perdre el 1462. Per aquesta raó, decideix viatjar a Anglaterra per conèixer a Mina. Un cop allà, intentarà conquistar i seduir a Lucy, la seva millor amiga. La pel·lícula va estar protagonitzada per Gary Oldman, que interpreta l'icònic vampir, Winona Ryder com Mina Murray i Keanu Reeves com Jonathan Harker. Dràcula, de Bram Stoker, va ser reconeguda pels crítics per mostrar una versió del personatge principal més fidel a l'obra de l'autor. Tres anys després de que els jueus ajustessin comptes amb els nazis, amb Malditos Bastardos, Quentin Tarantino va proposar el seu següent treball, Django Desencadenado, una venjança contra l'esclavitud i el racisme dels Estats Units de 1858, dos anys abans de que esclatés la Guerra Civil. Django Desencadenado, producció de l'any 2012 i que, per tant, ara compleix el seu 10è aniversari, és, a més, el primer i esperat western de Tarantino. Com era d'esperar, el cineasta pren com a principal referent els treballs de Sergio Leone o Sergio Corbucci, en lloc de fixar-se tant en els punts de vista més clàssics de John Ford o Howard Hawks. De totes formes, l'empremta que van deixar aquests realitzadors és inevitable en qualsevol western. De fet, Rio Bravo, pel·lícula de l'any 1959 de Hawks, és una de les favorites de Tarantino. De les 5 nominacions per als Premis de l'Acadèmia, finalment van dur-se dues estatuetes, a millor guió original i actor secundari per Christoph Waltz.
La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
I no deixem el realitzador de Knoxville, perquè ara ens volem centrar en una de les seves joies i concretament la seva òpera prima, Reservoir Dogs. Quentin Tarantino va passar la seva joventut en un suburbi de Los Angeles on la seva passió pel cine el va portar a treballar en un videoclub. Va ser allà i rodejat de pel·lícules on va escriure els seus dos primers guions, Assassinos Natos i Amor a quemarropa. Amb els diners que va guanyar de la seva venda, va finançar la seva primera pel·lícula, Reservoir Dogs, que va comptar amb l'actor Harvey Keitel des del primer moment, ja que es va quedar encantat amb el guió. Poques són les ocasions en què podem assistir al debut tan contundent d'un cineasta. Allà per l'any 1992, un jovenet enverinat per la cinefília i amant del cine clàssic va trobar la inspiració suficient en un magnífic guió que es va convertir en la gènesis d'un nou estil de fer cine. Es pot qüestionar si Tarantino va crear alguna cosa veritablement original amb aquesta producció, però el que no es pot negar és que va saber convertir el seu particular punt de vista d'un cine explosiu, divertit i visualment absorbent en una pel·lícula que assentaria les bases del tarantinisme. Una de les màximes de l'art és «parla d'allò que coneixes», i aquí s'aplica fins a les seves darreres conseqüències. Anys abans de rodar-se El pianista, Steven Spielberg creia que encara no estava el suficientment preparat per abordar una pel·lícula sobre l'Holocaust. És per això que el cineasta li havia ofert la direcció de La llista de Schindler a Roman Polanski, però el realitzador polonès va declinar l'oferta al·legant que els successos que es descrivien en aquesta història, situats al reducte de Cracòvia, li tocaven massa de prop. Allà havia viscut quan només tenia 9 anys durant l'extermini jueu i d'allà havia endut a la seva mare a morir a Auschwitz. Però d'alguna forma Polanski sabia que tard o d'hora hauria d'explicar aquesta història. Això sí, no volia que fos una espècie d'autobiografia. Aquesta oportunitat li va arribar quan va llegir les memòries d'un dels més afamats pianistes europeus del segle XX, Al costat de Ronald Harwood, guionista, va construir un guió que és un diamant sense cap aresta, i amb aquest guió sota el braç va anar a cercar l'actor que havia escollit per protagonitzar la pel·lícula, Adrien Brody, del que sabia que només trobaria la veritat. L'estratègia narrativa seguida pel director és la del realisme i la sobrietat absoluts, i amb un únic desig, fer una pel·lícula sobre un tema que feia mal a la profunditat de la seva ànima. Però Polanski no estava sol. Al seu costat hi havia el seu compositor preferit en els darrers temps, Bokhia Kila, el dissenyador de producció, Alan Starsky, o el director de fotografia, Powell Edelman, que signa aquí el que és de lluny la seva millor feina. I per avui, res més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Com sempre us diem, sense vosaltres no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. Thank you.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.